Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Com esteu, oients? Benvinguts a la segona setmana del Revolució. Com va dir el genial pintor Vicenç Van Gogh, què seria la vida si no tinguéssim el valor de començar coses noves? Cal, oients, arriscar-se la vida, cal ser valents, cal fer coses noves, com aquest any també en el Revolució, i us donem, com sempre, quatre motius per quedar-vos. Oxytocin, making it all okay. Motiu número 1, conversa amb la cantant i actriu Helena Gadel, una totterreny de l'art, la música i els mitjans de comunicació. Què en pensa l'Helena també de la tecnologia i de les xarxes socials? Motiu número 2, sabeu què és el mètode Salta? Avui parlarem amb el seu creador, l'expert en motivació i lideratge, Lluís Soldevila. Motiu número 3. Amb la Selva Orejón parlarem d'identitat digital i dels riscos que correm a la xarxa. És fàcil estafar-nos o suplantar-nos? No us perdeu una conversa que promet ser molt i molt interessant. I motiu número 4. Acabarem el programa responent amb Miquel Rey una pregunta. Per què la intel·ligència artificial és una oportunitat i no una amenaça? Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio. I ara sí, comencem aquest dissabte a revolucionar-nos. Torno a casa esgotada de mentir al meu entorn, fer-li creure que no sóc humana i que si ull em menjo el món fins a no poder més, tan cansada. Avui rebem al Revolució una dona que fa 20 anys que no para. Fa més o menys dues dècades va començar una carrera artística que l'ha dut a convertir-se en artista amb una trajectòria sòlida i respectada. Cantant, actriu de musicals i de sèries de televisió, jurat de programes d'èxit com Eufòria, l'Helena Gadel trepitja fort a l'escenari i a la vida. I com viu ella el món de la tecnologia i de les xarxes socials? Ai, Helena, ai, feia temps que no senties aquest tros.
Sí, sento poc, a casa meva mai.
Per què?
No, perquè no miro gaire enrere. Bueno, miro enrere quan era molt petita, quan vivia a casa amb els meus pares, això sí que m'agrada pensar-hi, però professionalment no miro molt enrere, no.
Vaig llegir una entrevista en què deies que mai t'escoltaves a tu mateixa. Per què?
Perquè m'analitzo i em jutjo tota l'estona. Hija, de verdad... Que pesada.
Ja, i quan tu has sentit que t'ha vingut al cap?
La veu. Has vist que m'he imitat? M'he fet així, jo, ric de mi, bueno. A veure, que m'agrado, vull dir, em valoro positivament. Però només pensava, mira la veu que diferent, no? Com la posava en llocs diferents, també és un terreny i un gènere diferent, no? Que a la vegada això em fa sentir orgullosa, no? Tenir la capacitat també de canviar. Però m'escolto i ric, mira.
I ric, eh? Sí. Ha canviat molt l'Helena Gadel durant tots aquests anys. Ara parlarem de tot el que fas, perquè fa moltes coses alhora. D'aquesta Helena que escoltàvem cantar, has canviat molt?
Amb certes coses sí, i amb d'altres no. No, no sé. Jo crec que intento trepitjar més fort, intento confiar més en mi, deixar anar, no? Que em costa bastant deixar anar, o sigui, fer les coses i deixar-les anar, i aviam com van, confiar. Intento fer més això que abans.
Per cert, l'any que ve de Go i de Go m'han dit que recupera Maricel per celebrar els seus 50 anys i dia adéu als escenaris. Veient la teva agenda des de fa anys, si et truquen per ser-hi, crec que hauràs de dir que no, no?
No ho sé. No ho crec, però no crec que em truquin, eh?
Per què?
No, la Blanca... Home, potser per un altre personatge.
Ah.
No ho sé, la vida. No ho sé. Fent teatre musical ara mateix amb dos nens petits... Em costa més imaginar-m'ho. A dia d'avui, eh? No dic d'aquí 3-4 anys, però actualment, uf, clar.
clar. Perquè ara l'Helena Gadel, actriu a la sèrie de Com si fos ahir de TV3, jurat d'Eufòria de TV3, que l'he de dir que et segueixo, perquè clar, tinc una filla de 8 anys, com molts nens i pares segueixen aquest programa de TV3, que ha estat un èxit, i els seus concerts, i a banda, també continues amb els teus concerts musicals, la teva gira, la teva música, tot treus el temps, per favor?
Doncs molts cops, és que mira, hi ha una cançó que la que heu posat al principi, que es diu La dona que em vesteix, quan estic als concerts i la presento, dic això, que molts cops em pregunten com ho fas, no? D'on treus el temps? I com t'ho fas? I molts cops contesto, doncs tinc el pare que fa de pare, que és el Toni, o els seus pares, o els meus, i d'altres cops contesto que no puc amb tot.
Clar.
Perquè a vegades no es pot amb tot.
I s'ha de dir que no, també.
Sí, s'ha de dir que no. A vegades arribes a casa i estàs cansada, morta, esgotada de tot. I bueno, i a sobre has de ser la millor mare, la millor dona, eh? Allò que ens passa a les dones també.
Clar. Per tant, no sé si has de funcionar també amb alarmes de mòbil, amb Excels, per arribar, però també estàs al mòbil, estàs a les xarxes socials, també tens temps per ser-hi.
Sí, a l'Instagram el miro, estic una mica enganxada, també t'ho dic. Però m'agrada publicar coses i m'agrada penjar coses. Em vaig adonar també que no em penjava cantant, que em penjava fotos i tal, però no em penjava cantant. I vaig pensar, escolta, però si ets cantant.
Sí.
I cançons meves, no? O sigui que sí que em preocupa això, exposar-me tal i com sóc, no?
Clar. Què et sents més, no? Això sempre amb l'Helena em queda el dubte quan la segueixo, perquè, mira, a part d'entrevistar la Revolució, sóc fan de l'Helena i ho dic sempre, clar, la segueixes com a actriu, com a presentadora de televisió, com a cantant. Què et sents en primera posició? Sempre tries alguna cosa?
No m'agrada triar.
Amb la música?
No m'agrada triar perquè tot m'alimenta i tot m'ho poso a la motxilla i em serveix. Després a un concert meu veus i es nota que m'agrada fer moltes coses, perquè no només canto, no? Però sí que és veritat que jo he nascut per cantar. Mm-hmm. Això ho tinc molt clar.
Has nascut per cantar.
Sí.
Per tant, en primera opció ens posaríem aquesta. I si hagués de triar entre actriu i presentadora de programa...
Presentador... A mi m'agrada molt, eh? A mi em posa molt les piles fer coses noves, que ho has dit al principi del programa. M'encanta posar-me allà i fins i tot el vertigen també. Actriu, clar, jo com si fos ahir portem 6-7 anys i estic... Em sento aprenent, evidentment, cada dia, però em noto que després, quan estic als meus concerts o quan estic de jurat, tot el que he fet, com deia, em serveix, no? I m'agrada interpretar les cançons, explicar les lletres de les cançons, no? Mm-hmm. Per tant, m'agrada tot. Si pudiera...
A ella li agrada tot la música, per això en primer lloc, i felicita l'Helena que va publicar fa uns mesos aquesta cançó Lobo, no? Sobre una xacra malauradament massa d'actualitat, la violència masclista. Jo crec que totes les dones i homes ens va agradar molt aquest treball, que a més ha funcionat molt bé. Per què la vas fer, no?
La vaig fer tan senzillament perquè necessitava ajudar a una amiga meva que estava en una situació així i em sentia impotent, sentia que no sabia com fer-ho. I llavors em surt aquesta protecció de, jo, si pogués, et faria una caseta de ciment al meu costat. Em vaig visualitzar el llop, no? Bueno, ho vaig també... Tinc els contes molt a prop, no?, pels meus fills, que és l'època d'explicar contes. I vaig barrejar una mica ficció i realitat, i em va sortir això.
Què et va dir ella?
No li va agradar.
No?
No. Oh. Li vaig posar la cançó.
Què dius ara?
Sí, clar,
no
jo
sabia.
Crec que a ningú li agrada, no?, que t'expliquin t'està passant això. Potser a vegades no ens adonem, no? No som gaire conscients.
I el llop? Li va agradar?
El llop no ho sap, que és ell.
Que fort.
Que fort. I lo fort és que ho escolta i no s'identifica, no? No. També és veritat que no és... Hi ha ficció en aquesta història, eh? Hi ha ficció, evidentment. Però que a vegades passa, no?, que estàs escoltant una cosa que t'està definint i t'està descrivint i tu no veus que ets tu. I penses, mira aquell que fa això, i penso, però si tu ets igual. Com que és fort. La vida, no?
El videoclip el va dirigir a la banda i és un videoclip realment dur, impactant, no? Teníeu clar que volíeu impactar, no?, que cal mostrar les coses, no?, amb una certa cruesa.
Sí, l'Ivan ho tenia molt clar, això. Jo ho tenia clar amb la cançó i ell em va dir, tenim dues opcions, posar imatges que vesteixin la cançó i passi sense pena ni glòria, o explicar realment el que diu la cançó, fins i tot anar més enllà. I vam triar la 2, l'opció 2.
D'anar enllà. Ha anat molt bé, ha funcionat i em va bé amb l'Helena tocar aquest tema, no? Perquè hem vist en l'actualitat, per exemple, el cas Rubiales, no? Que ha fet canviar moltes coses en el món del futbol i en el món en general, i ens preguntem, no? Tot això de la violència masclista, si també hi ha, evidentment, suposo que sí, molt Rubiales al món del teatre i de la cançó.
Sí, jo crec que sí, sí, sí. I pel carrer, i anant a comprar, no? És un... Sí, 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 el tenim molt, molt a prop i està bé que ho detectem, i jo crec que ara mateix ja no ens calla ningú.
A tu t'ha passat, Helena?
Sí, m'ha passat, de petita. No potser treballant, però mira, em tanco, eh? Em preguntes això i faig així. Sí, de petita m'ha passat, sortint de festa... Em passa bastant sovint, i cada vegada veig més que em passa... amb gent propera. Penso, això està passant perquè sóc una dona. És que és tal qual, és així.
Uh-huh. Amb gent propera. Perquè a vegades, si diguéssim noms de directors o actors masclistes, a vegades ens posaríem les mans al cap, segurament. I et pregunto, ser dona t'ha posat obstacles pel camí? En el camí, a vegades, que els homes no troben?
Són uns obstacles que cada vegada sé detectar-los més, però, per exemple, només el simple fet de pujar un escenari i saber i pensar i preocupar-me molt més per la roba, que per això ho deia la Gemma Humet un dia, i estic super d'acord. Tenir la sensació que he de complir físicament, he de complir vocalment, he de complir també sent educada, sent agraïda constantment, cosa que companys meus homes no ho han de fer. No? Mm-hmm. Els meus companys homes poden pujar fins i tot amb un pantaló curt, no? Uns pantalons curts, que ho trobo fantàstic. Però jo no m'imaginaria els meus concerts anant amb pantalons curts. Clar. Per què? Clar. Bueno, perquè ja ho hem creat així i allà estem, no? Però com això, mil coses més.
Fa temps que ho penso i que no ho faig, fa temps que no t'escric. No és que no et porti a dins i aquí et tinc. Ets tan gran, tan poderós i tot ho fas tan bé. Discretament, sé que no em creus, sé que no m'entens. Segons de retorn que fan olor de tu, es barregen amb silencis durs.
Helena, a veure, va, explica'm els projectes que tens pels pròxims mesos.
A veure,
que es puguin ja explicar.
Projectes. Ara tinc menys concerts, ara. Sí que tinc, a l'octubre i al novembre.
On aprofitem? On?
A veure, Palau de Plegamans amb la Marta Robles, que tenim aquest projecte que és tan maco. La dona que em vesteix, també al novembre. No ho recordo ben bé on, però al meu Instagram ho trobaran.
Estarà a xarxa, sí.
I la sèrie, rodar cada matí... Que m'encanta, eh? Però clar, hem de matinar una mica.
A les 6 del matí, no? Comenceu?
A les 7, allà.
7.
Sí.
7.
Sí. I concerts, compondre, fer cançons... Crec que no em deixo res.
Eufòria?
Sí.
Eufòria 3?
Eufòria 3 és l'any que ve, i cada any estem així de... Aviam què.
Encara no se sap?
Sí, encara no saben. No. Però sí, té projectes amb la Simfònica de Cobla i Corda, fer-me una cosa a finals de novembre a Girona, molt, molt, molt bonica, amb companyes precioses també que canten preciós. I bé, anem fent. I també estar amb els meus fills, no? Que són tan macos i que tot l'estiu els hem tingut al costat.
També. Sí. Abans deia per això, però m'agradaria també fer alguna cosa a la televisió i m'agradaria presentar. Què t'agradaria presentar?
No ho sé.
No ho saps.
No, però m'agrada. Quan vam fer el Tots són problemes, que el Patrick Urbano va ser pare, em van trucar, em van dir, voldries presentar, fer de Patrick, no? Salvant les distàncies. I vaig fer-ho. Uh-huh. Escolta, em vaig sentir... Em va encantar, amb el pinga allà donant ordres, ara això, ara l'altre, o sigui, bueno, és que m'agrada.
O sigui que segurament la veiem. Per cert, els concursants d'Eufòria, que jo estic segur, no sé si hi haurà, jo crec que n'hi haurà, perquè sempre, quan l'audiència va bé, vol dir que tornen. Els concursants d'Eufòria els hi vas dir que, els vas recomanar que no miressin les xarxes socials per evitar llegir comentaris negatius. El jurat també els hi van dir, Us ho van dir també o no?
El jurat ja no ens diuen res, perquè ja som, no sé, fem una mica el que podem i volem, però jo crec que sempre que és millor no mirar-ho. El Dami, per exemple, el primer any tenia el mòbil a les cametes durant el programa i la Publi ho mirava. I el segon any el deixava al camerino.
Clar.
Va dir, no ho miris. Dic, no ho miraré. Clar. Jo mirava de tant en tant.
Jo mirava. Què passa, no?, en aquest món que... perquè tu em deies, sí, miro molt l'Instagram, no? Per què estem tan cara a les xarxes? Sí que sabem que les xarxes, no?, estan dissenyades perquè ja estiguem enganxats, però ara es valora molt, no?, a les feines, als seguidors que té una cantant, no?, una actriu. Què et sembla?
Em sembla que... Jo vaig parlar amb la Carol Rovira i li deia, ostres, a tu et passa això de que quan et fas càstings i això t'ho miren? I em diu, home, evidentment que ho miren. Clar, jo no estic tan ficada en aquest món, perquè jo com a actriu faig com si fos ahir i ja està. No tinc ni videobook ni res. Però ella sí. I em deia, no, és que és descarat que es mira. Vaig pensar, uau, o sigui, això a mi em queda una mica lluny.
Que es mira, no?, els seguidors que tens a les xarxes, sí, no?, les fotografies...
Les interaccions... No tan...
S'hauria de mirar més el talent, no?, no els seguidors.
Home, doncs sí, estaria molt bé, sí. I això també faria que la gent s'enganxés menys, però clar, llavors... El sistema s'ha creat per tot el contrari, no?
Ja, ja. I t'agrada això? O crea una, no?, una certa... No addicció, però estar-hi pendent massa temps, no? Podem.
Jo crec que sí que sóc addicta, eh? Sí,
addicta a Instagram?
Sí. Sí, estic cansada. O sigui, em noto esgotada físicament. O sigui, sí, en el moment que deixo el mòbil i començo, jo què sé, a cuinar, no?, i estic com relaxada i tal, la meva inèrcia és anar a buscar el mòbil per tornar a mirar Instagram, sí, és així. I a vegades no miro res. Vaig a mirar el mail de no sé què i entro a l'Instagram.
Per tant, s'ha d'aprofitar per tancar-lo. També jo et recomano, ara anem al test digital de l'Helena, però el que queda clar és que també n'hem parlat, el Revolució, Helena, sí, que hi ha moltes xarxes socials que són addictives, que el temps més important és el real, no les xarxes, i que l'hem de tancar quan siguem a casa cuinant.
I quan tinguem la inèrcia de... Vaig a mirar, és no. Jo m'ho faig molts cops, dic no, ara no.
El test digital del Revolució.
Helena Gadel, has de contestar molt ràpid les preguntes. Ets de trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens?
30.
Tens telèfon fix a casa?
No.
Tens un mòbil d'ultimíssima generació?
Sí.
Si surts de casa i t'has deixat el mòbil, tornes a buscar-lo? Tant sí com no?
No especialment.
A la nit apagues el mòbil o el tens 24 hores encès?
El tinc encès.
Ai.
Molt malament, oi?
No és saludable, això, eh?
Ja.
A més, a quanta gent has bloquejat a les xarxes socials l'última setmana?
Una.
Et deixaries operar per un robot? Et deixaries operar per un robot? Els robots operen ja.
Si el metge diu que sí, sí.
Pujaries a un cotxe autònom?
No, ara no.
T'interessa el metavers?
No.
Compres gaire per internet?
No.
Tens Spotify?
Sí.
Amb qui faries un duo abans? Amb Quevedo o amb Bruce Springsteen?
Miguel Poveda.
Amb cap dels dos, eh?
No.
I vas a les sales de cinema?
Sí, no molt.
Escoltes podcast?
No.
Faries turisme espacial?
No.
Si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
Segle XXV.
Doncs molt bé, gràcies, Helena Gadel. Un plaer que visitis el Revolució i segueix amb aquesta vida revolucionada. I menys a Instagram, sisplau.
D'acord, faré cas.
Uns no em toquen per les espines, saben que els meus colors sempre deixen ferides. Pobrets, no ho poden evitar. Si el que vols és la flor, t'hauràs de punxar. Fixa't, sóc tan bonica que quan em miren tots s'hipnotitzen. I toca'm, sóc tan bonica, tan presumida, que sento de lluny com em desitgen. D'altres s'acosten sempre decidint. Em saben delicada, què he fet per ser així? Pobrets,
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic. Pensava que es casaven, mai ens diuen que serem una més de la família.
I ara estic molt contenta de rebre el programa el Lluís Soldevila, expert en lideratge, conferenciant, professor de SADE, CEO de la consultora Actitud. I fa 3 anys i mig que ja va venir el programa i recordo que el vaig presentar dient que, a més de tot el que he dit ara, a tu t'agrada dir que era Xerpa. Què tal? Com estàs, Lluís?
Jo sí que estic content d'estar aquí amb tu avui, Xantal. Molt content d'estar aquí, clar que sí.
Ara feia uns mesos que no ens vèiem.
Déu-n'hi-do, feia bastant que no ens vèiem, sí.
Sí, sí, hem passat una etapa difícil ja recuperada. I Xerpa, no? Podem dir Xerpa?
Xerpa és una paraula que m'agrada molt, perquè jo inicialment em deia consultor, i la gent, els consultors, ens té molta mala fama, no? Perquè diem com s'han de fer les coses i marxem, suposadament, això no és cert, evidentment. Com a directiu o exdirectiu tampoc m'agradava, perquè té una connotació que no acaba de ser el 100% positiva per part de la població. I aleshores vaig trobar lo de Xerpa, no? Que és algú que al final ajuda, algú que acompanya, algú que empeny, algú que ho fa en base a la seva experiència, no? I això és el que faig des d'allà fa doncs, bastants anys, i en aquest cas doncs, acompanyar persones individuals, ja no a corporacions, a dissenyar el seu futur i a fer-lo realitat. Això és el que fem amb el mètode Salta.
Quan et passen coses que et giren la vida, com m'ha passat a mi, canvien, Lluís, com saps, prioritats, canvia la manera d'enfocar la vida, de donar importància al que realment la té, i en el teu cas, per sort, no va ser tan greu, però també vas viure un moment així quan va sortir en ambulància de Wall Street, tinc entès?
Doncs sona pel·lícula, però
passar,
realment
sí?
És així. Jo sempre dic que jo vaig tenir el meu moment 911, no? I la gent diu, el 911 pel Porsche, no? No, el meu moment 911, perquè qui hagi viscut als Estats Units sabrà que 911 és el nombre de les emergències. Bueno, jo estava allà en el 2008 venent software per la banca d'inversió. Aleshores, clar, tu creues Nova York, creues l'any 2008 i creues la banca d'inversió i era el pitjor moment per estar allà. Allò va explotar, jo tenia una pressió altíssima i bueno, pues, el cos em va dir prou. Afortunadament, com has dit, no va ser quelcom greu, però sí que va ser un punt d'inflexió per dir potser que em miri les coses d'una manera diferent i potser que acabi ja la meva etapa corporativa, i a partir d'aleshores doncs, em vaig llançar com a Xerpa a intentar veure si jo podia explicar quelcom més la meva experiència portant equips grans i fent projectes enormes com feia la banca en aquell moment, podia servir per el que realment a mi m'apassionava, que eren les persones.
Les persones. I va néixer el mètode Salta. Què és el Salta?
Doncs mira, el mètode Salta s'ha concretat fa pocs anys, et diria un parell, post-Covid, però és el resultat d'aquests 13 anys del que vaig fer en aquell moment, que va ser dir, prou, em redissenyo, em reinvento, no vull fer això, però el que vull fer és algo que té una miqueta de diverses coses. Per tant, em vaig inventar una professió en la que hi hauria un tros de conferenciant, un tros d'autor, un tros de professor, un tros de consultor, un tros de moltes coses, un tros de xerpa, no? I aleshores, doncs, m'ho vaig anar fent a mida, errant molt, evidentment, perquè no vaig tenir ningú que em guiés en aquell moment i perquè ho anava fent una miqueta per prova i error, no? I aleshores, al cap d'un temps, doncs això ja era una professió, ja em guanyava la vida, i vaig començar a ajudar gent que volia fer el mateix procés. I durant el Covid, molta gent, de nou, va tenir cops, no?, i va haver de redissenyar la seva vida. Molta gent ho va fer perquè li va sacsejar només mentalment, no?, el fet d'aquest canvi de paradigma, i aleshores va ser quan vaig dir, bueno, doncs agafo tot el que he après durant aquests anys, ho sintetitza amb un mètode, que és el mètode Salta, i vaig començar a fer cursos inicialment presencials, perquè teníem tots moltes ganes de fer presencials, si te'n recordes. Caps de setmana vaig veure que el mètode funcionava a nivell de que es podia explicar i era algo que era transmissible, i bueno, doncs ara ho portem no només en el terreny físic, sinó també en el terreny online, que estarem d'aquí a poc al mètode, i bueno, doncs anem acompanyant a gent que vulgui redissenyar el seu futur i fer-ho realitat.
Canviar el seu futur.
La paraula és canvi.
I per tant, aconsellem a vegades el que han de fer els altres, i ho veiem claríssim, no? Perquè jo de tu faria, no sé, et veig fent això, i en canvi quan es tracta de nosaltres mateixos ens entra un bloqueig.
Això és molt típic. De fet, gràcies a aquest malèfic efecte vivim els consultors, no? Perquè els consultors no és que en sapiguem més que tots els directors generals de les empreses, però sí que tenim una experiència, no?, que hem anat acumulant, i sobretot no tenim el dia a dia, tenim la perspectiva que ens permet mirar des de fora. En el terreny personal passa el mateix. Jo sempre dic que hi ha vegades metges que fumen, no? És a dir, com pot ser que un metge fumi? Doncs, bueno, perquè ell potser és un gran guaridor, però a l'hora de guarir-se a si mateix doncs no té aquest coneixement o aquesta capacitat. Ens passa els mateixos a nosaltres. Necessitem gent que des de fora ens indiqui el camí freqüentment.
Quan, Lluís, detecto que m'agradaria fer una altra cosa diferent de la que faig?
Doncs hi ha molts símptomes. El símptoma de que el diumenge a la nit et trobes malament, aquest és un símptoma. El símptoma de que et costa llevar-te, aquest és un símptoma. El símptoma que la gent et diu és que no et brillen els ulls, aquest és un símptoma. El símptoma de que només penses en el cap de setmana, aquest és un símptoma. Hi ha molts símptomes. Al final, jo no dic que tothom flipi amb la seva feina, tampoc hem de ser potser exagerat en aquest sentit, però sí que si passem tantes hores, almenys que ens ompli, que tinguem un propòsit, no un sentit. El mètode Salta, la S és de sentit. Hem de trobar alguna cosa que ens faci un mínim de sentit i que faci que quelcom que li dediquem tantes hores, doncs, en alguna manera ens ompli i generem un petit impacte, no?
Salta, has dit que la S és de sentit, la A...
És d'autoconeixement,
sí?
la L és de lideratge, t'has d'autoliderar, has de prendre moltes decisions en aquest camí. La T és de tenir un objectiu target de l'anglès, tenir molt clar on vols arribar, i la A, l'última A, és la A d'acció.
Acció, passa l'acció.
Passa l'acció, deixar de moure't, és a dir, deixar de pensar, començar-te a moure't, perquè sovint pensem, no, és que ara no és el moment, no, és que ara no puc, perquè ara acabo de tenir un nen, ara el Covid, ara és final de mes, ara és principi. No ho sé, mai és el millor moment, jo sempre dic, mai és el millor moment, tens raó, i sempre és el millor moment, tens raó.
Clar, la pregunta amb tu, que n'hem parlat vegades, és molt bé, com es passa l'acció en un món buca, que buca vol dir volàtil, incert, complex i ambigu, és a dir, saltar en un bon buca.
Sí, has de saltar amb intel·ligència, és a dir, has de saltar fent que les probabilitats d'èxit siguin més grans que les probabilitats d'estampar-te. Com ho fas, això? Bueno, seguint el mètode del que ho ha fet, és un bon exemple. Acompanyant-te de gent en el teu entorn que et suporti, això és un bon exemple. Definint, dissenyant, és un bon exemple, és a dir, fent-ho bé, és a dir, saltar no... Vull dir, a la conferència...
Amb xarxa, no? Una mica de xarxa.
A la conferència expliquem moltes maneres de saltar i molts grans salts que han hagut a la humanitat, no? Alguns han acabat malament, però si us fa bé, acostumen a acabar bé. Per tant, no és saltar cap a qualsevol lloc, no és fugir, sinó que és anar, és arribar, és buscar un destí i fer que les coses passin. I això, si es fa amb mètode, doncs funciona.
I també, com aquest programa, també dius que s'ha de pensar en digital, no? Què significa per tu aquesta expressió?
Evidentment, avui el món digital ens dona una sèrie d'oportunitats, ja no de dedicar-nos a lo digital, sinó de fer que el camí cap al nostre objectiu sigui molt més curt. I no estic parlant ara només del gran tema, que és intel·ligència artificial, sinó d'un seguit de tecnologies que ens fan, en definitiva, la vida més fàcil, no? Que generen moltes oportunitats i que poden fer que aquest camí, tant és el camí d'aprendre com el d'executar, sigui molt més ràpid i molt més fàcil.
Molt bé. M'ha dit, Lluís, que fas moltes conferències per moltes empreses. Explica'm què és el títol de la teva conferència.
Bueno, el mètode Salta no és el que fem més per empresa, perquè aquest és més per particular. Sobretot el que fem és ajudar a saltar dins de les empreses, a ajudar a passar al següent grau de rendiment, equips del rendiment, i aquí en fem dos, bàsicament. Una que és la purament motivacional, que aquesta és com un... És alguna que no ens deixar de fer, perquè constantment necessitem motivació, que és la que es basa en el meu primer llibre, que vaig venir a presentar al teu programa fa molt temps.
Oh,
Èxit s'escriu a mà. I la que ens demanen ara molt, doncs, és la que té a veure amb digital, que és Digital Thinking, el meu tercer llibre, que no va de tecnologia, va de mentalitat, de mindset i de més. I t'avanço que el quart llibre, que sortirà d'aquí poc...
Ah, ja es pot dir el títol i tot?
Es dirà alguna cosa així com? El nostre editor, el qual tu coneixes bé, sempre acaba tocant els títols, però bàsicament el concepte és les 10 coses que la intel·ligència artificial mai farà per tu. I és una mena de llibre inspirador de dir, escolta, no li tinguem por a la intel·ligència artificial perquè no matarà ningú. O, bueno, potser sí, matarà els que no la fan servir.
I has d'escoltar la masterclass de Ganyet que fa aquí, d'intel·ligència artificial.
Tu saps que jo vaig treballar amb el Ganyet.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Som companys de feina de fa molts anys al Deutsche Bank. Per tant, gran amic el Josep Maria.
Molt bé. Don Lluís Soldevila, un plaer, com sempre, rebre't al Revolució i parlar de com hem d'encarar el món i, sobretot, la nostra vida professional, perquè hem de ser feliços.
D'això es tracta, d'això va la vida. Gràcies, Gràcies. Gental.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. But don't you remember?
I ara anem a conèixer una gran dona de TIC, que és la Selva Orejón, Premi Dona TIC Empresària, experta en ciberseguretat i identitat digital, fundadora de l'Agència de Reputació Digital i Ciberinvestigació On Branding. Què tal? Benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Escolta, t'ha anat molt bé, perquè jo me'n recordo que a la Selva la vaig entrevistar quan estava a Ràdio 4, el 2011, i escolta, no has parat, t'ha anat molt bé?
Sí, déu-n'hi-do. Vam començar el 2007, que vam començar a Madrid, i el 2011 jo crec que encara era autònoma,
sí.
I després ja vaig muntar la SL, i déu-n'hi-do. Sí, sí.
Explica'ns a què es dedica la teva empresa.
Nosaltres fem tres tipus de serveis principals. El primer de tot és quan ens arriba una situació de crisi. Generalment, doncs, t'hi has de posar mans a l'obra.
Crisi digital, eh?
Sí, generalment és una crisi digital o que té una repercussió digital. I, per tant, doncs, el que els hi fem és analitzar, tant si són empreses com personatges públics, quin ha estat l'origen, i després identifiquem qui està al darrere. I els hi comencem a posar portes de contenció.
Els hackers.
No, els hackers són sempre bons. Els ciberdelinqüents.
Els ciberdelinqüents.
Sí.
Home, hi ha hackers bons i altres no tant, eh?
Sempre els hackers bons? Sempre són bons. Els ciberdelinqüents són els que no fan amb nosaltres.
Val. Ara en parlarem en profunditat, però abans, fa uns dies es va assegurar que el mòbil de Jenny Hermoso, com sabeu, la futbolista, que va rebre el petó no consentit de Luis Rubiales, va ser hackejat al seu mòbil per buscar-li vídeos i el que fos. Coses d'aquestes són habituals, oi que és cert, aquesta notícia?
Són coses molt habituals, jo no tinc evidències de la situació, només sé el que se sap dels mitjans de comunicació. El que sí que és veritat és que són coses que passen d'una manera superhabitual i haig de dir que la major part de les persones públiques no tenen la seguretat com l'haurien de tenir.
Què vols dir? Què vols dir que les persones públiques no tenen la seguretat?
Doncs que ens trobem cada setmana que ens arriben preocupats de, ai, estic notant coses estranyes o igual algú ha intentat accedir al meu correu i és perquè tenen contrasenyes reciclades, no tenen el doble factor de verificació, ningú els ha revisat les seves configuracions i allà estem nosaltres intentant evitar que el moment del hackeig sigui el més tard possible.
Tu ets experta en aquesta reputació digital, ciberseguretat, peritatge judicial. Digue'm als oients com poden saber si hi ha un ciberdelinqüent en el seu mòbil.
Ui, això és...
Símptomes.
Des de fora i depenent del tipus de dispositiu i la persona que ens escolti, potser ara mateix estem a punt de generar un ensurt bastant gran.
Ai, va.
El primer de tot seria moltes vegades quan notes que les dades del teu telèfon estan amb un sobreús de dades. O, per exemple, que se t'està acabant la bateria més aviat del que t'hauria de... pel teu ús, se t'estaria acabant. També hi ha unes altres...
Un escalfament, pot ser? Escalfament?
Sí, a vegades, si el malware no és bo, tens escalfament. I també és veritat que algunes vegades s'ha de diferenciar entre si és una qüestió de mal rendiment del telèfon o si efectivament hi ha un hackeig. Aquí ja fem un forense i a partir del forense acabem determinant.
Com és aquest forense digital?
Ha sonat fatal, eh? Com si fos el CSI.
No, com és aquest forense digital?
Això és amb unes màquines, per exemple, amb Cellebrite, doncs, bueno, és una empresa que prové d'Israel i que la utilitzen tots els cossos de seguretat de l'estat del món i moltes agències d'intel·ligència i les empreses privades com nosaltres, i aleshores tu connectes el dispositiu o el compte d'iCloud o el compte de Google a la màquina i aleshores comença a renejar, a tirar processos, a veure si efectivament ha estat o no ha estat intervingut.
Uh-huh. Vosaltres treballeu amb moltes persones conegudes, m'han dit.
Sí, amb moltíssimes.
De gent de Catalunya i la resta d'Espanya?
I de fora d'Espanya, també.
Evidentment, aquests noms no ens els pot explicar, però sí que ens pots explicar com es pot entrar en un mòbil. És fàcil, Selva?
Doncs sempre dependrà de les configuracions d'aquell dispositiu i si han pres o no mesures de seguretat. Això és molt important també entendre que l'empremta digital que deixem ens farà més fàcil que algú entri en els nostres continguts. Ara, per exemple, quan deies allò de la Jenny Hermoso, una de les coses més importants que s'ha de fer és veure si hi ha filtracions. De fet, ahir mateix va passar amb en Luis Rubiales, que quan va fer el comunicat apareixia al seu correu electrònic. I això és una de les faltes de privacitat que a vegades passen i que, per tant, faria més fàcil que un ciberdelinqüent intentés fer una passa més.
Sempre han d'entrar si apretes, reps un missatge i apretes en el link, o poden entrar d'una altra manera?
Depenent del dispositiu i de... Mira, la setmana passada justament es va fer una actualització del sistema operatiu d'Apple per poder evitar que algun dels malwares de l'estil Pegasus, però que hi ha mil més, no hi entrés. I, per tant, no sempre has de fer clic.
Què vols dir? Pegasus i que n'hi ha mil més. Què vol dir aquesta frase?
A mi, això és una cosa, a mi m'encanta que ho preguntis, perquè m'han preguntat moltes vegades Pegasus, aquest malware que hi havia, que era un spyware, perdona, hi ha moltes empreses que en venen a països que no són precisament una democràcia i que, a part d'això, aquests spywares s'utilitzen sense cap tipus d'ordenament judicial. I sí, efectivament, existeixen molts spywares que sense que cliquis, doncs el teu terminal podrà estar infectat.
Per tant, els mòbils no són gaire segurs, Selva, em diries, i hi ha vergonya a reconèixer, no?, el que ha passat. Potser que t'han robat fotos íntimes o que tens una, o que tens una empresa i no estàs ben protegida. Hi ha molts casos, diries, al dia, tu que tens una empresa i que fa vergonya a reconèixer?
La majoria. La setmana passada vam presentar un documental sobre 72 víctimes d'un estafador que, a part d'estafar, el que feia doncs, era accedir en moltes ocasions sense el seu consentiment i utilitzar aquestes imatges amb uns altres fins. Perquè ens fem una idea, només va haver-hi 5 persones de 72 que coneixem que hagin volgut fer-ho públic. I per això treballem amb molts psicòlegs. Uh-huh. Perquè venen al despatx, els psicòlegs els acompanyen i bueno, totalment lliure, no? Si no vols compartir, doncs amb tu està.
I suposo que també hi ha xantatge econòmic, no? Em podries posar preus d'aquest xantatge econòmic, Selva?
Sí. Mira, les extorsions, per exemple, en casos de màfies que venen de Nigèria, Costa de Marfil, Senegal, ara també estan començant a tirar bastant fort a través de Filipines, estan entre uns $800, $300, inclús $1.500 aproximadament, són els imports, i després pugen més.
Déu-n'hi-do. Per tant, per anar acabant, consell que dona la Selva Orejón als oients, què hem de fer amb el mòbil, com ens protegim?
Coses molt importants, saber sempre què és el que s'està publicant sobre nosaltres, si no tenen recursos, doncs que utilitzen encara que sigui alertes de Google, i si no, que ens truquin i els hi farem una empremta digital per posar-los una miqueta més en solfa.
Molt bé, doncs Selva, moltes gràcies per haver vingut al programa i sobretot per ajudar-nos a fer aquest crit d'alerta. No hem de baixar mai la guàrdia, darrere la pantalla hi ha molta gent amb no gaires bones intencions a vegades, i quan estem navegant deixem moltes pistes pel camí. Cal tenir-ho en compte.
Sí.
Espero veure't aviat. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Món 2030.
La intel·ligència artificial és una amenaça o és una oportunitat? D'aquí pocs segons, la resposta. I molt contenta de saludar el Miquel Rey, director general de Negoci d'Eurecat. Què tal, com estàs?
Molt bé, content de retrobar-te.
Jo també. Què respons a la pregunta que he fet abans quan dic l'intel·ligència artificial? Què diries en el teu cas?
Que depèn de com l'apliquis, però si m'haig de mullar és una oportunitat molt més que una amenaça.
Una oportunitat, eh? Un exemple de pes que la IA està agafant importància, no? És el Congrés sobre Intel·ligència Artificial i Big Data, que ben aviat fareu a Barcelona. Explica'm quins temes seran els protagonistes d'aquest congrés.
Sí, de fet, primer explicar-te que aquest congrés va néixer com el Congrés Big Data i que ja fa 4 anys que és el Congrés de la Intel·ligència Artificial i el Big Data. Per tant, tot el que significa la intel·ligència artificial, que al final és treballar fórmules i treballar algoritmes per fer una sèrie de coses, ja fa temps que està en el candelero, que diríem, no? Dit això, ara es troben moltes aplicacions que han arribat al mass market, que ens han arribat a tots. Ens han arribat a tu, a mi, als nostres fills. I aquest efecte, per tant, ara és més gran i té més risc, no? Llavors, el fet d'equilibrar com apliques aquesta intel·ligència artificial, com la reps i com fas que no sigui un problema a l'hora d'accés a oportunitats, a l'hora de control de diferents temes de les teves vides que no tenen per què controlar segons qui, aquest és el gran tema d'aquest congrés, no? Com l'aplico de manera segura i de manera justa.
Clar, perquè diries que en el món empresarial i laboral, aquesta intel·ligència artificial generativa ho està transformant tot i posa'm alguns exemples, no?
Encara no. La intel·ligència artificial ja fa temps que forma part de les nostres vides a l'hora d'automatitzar processos, a l'hora de controlar un simple termostat, per entendre'ns, no? Però és veritat que a l'hora d'interactuar amb ella, ja no a través d'un teclat, sinó que et pugui fins i tot entendre i substituir, en alguns casos, d'activitat no només mecànica, sinó també intel·lectual, encara no ens hi havíem trobat. Això, aplicat en el dia a dia, encara no és massiu, ni molt menys. Sí que ens trobem algunes activitats repetitives, per exemple, vaig a fer l'IVA. Bueno, si totes les dades per fer l'IVA i jo les tinc en un lloc, amb un simple algoritme, puc generar tota la documentació, la puc enviar, puc comprovar si és correcte. Llavors, és veritat que hi ha llocs de treball repetitius i amb poca creativitat que patiran, igual que van patir en el moment d'automatització de processos,
sí, això,
i robòtica.
Sí, això ho hem explicat al Revolució. I si et sembla aquesta IA, que hi ha una quantitat d'aplicacions, explica'ns ara uns exemples. Per exemple, clau per la gestió de l'aigua.
Sí,
per
sí.
Què? Perquè jo crec que això de l'aigua no ho coneix gaire gent. Miquel.
Es tracta, al final, la intel·ligència artificial fa el mateix que nosaltres, però d'una manera no intel·ligent, només mecànica. O sigui, ell capta moltes dades i les interpreta segons tu li dius. Aquí la clau és que les interpreti com tu li dius. Anar més enllà d'això és el que es pot arribar a compartir en perillós, però insisteixo que estem lluny d'això. Amb l'aigua, si tu ets capaç de recollir moltes dades, seràs capaç també de convertir això en informació que et pugui determinar quan consumeixes, quina qualitat consumeixes, i per tant quina quantitat necessites i quina qualitat necessites. De manera que això et pot portar a determinar quina aigua necessites de riu, quina aigua de salada i quina aigua, per exemple, regenerada. Llavors, tota aquesta obtenció de dades i l'automatització d'aquests processos et pot arribar a millorar molt el consum d'aigua, tant en quantitat com en qualitat, i en una època com la que estem, de canvi climàtic i sequera, això és clau.
Ens parlaves ara de l'aigua i la intel·ligència artificial, i també cada any, per exemple, generen prop de 92 milions de tones de residus a la indústria tèxtil. Com pot la intel·ligència artificial ajudar a reduir aquestes xifres? Molt important.
Sí, sí, d'entrada hem de saber què és el que portem, no? I què en podem fer. No? La camisa que portem tu i jo avui, doncs hem de saber de quin material està feta, com són els botons, com estan cosits i, per tant, què en podem fer. No? Uh-huh. Hi ha una part del procés de fabricació que és molt important i és més fàcil, perquè tu una màquina la pots controlar més que no pas que farem tu i jo amb les camises que portem.
Sí.
I aquí sí que estem entrant ja amb molt concretament en actuar i aplicar sensors i aplicar fotònica, controlar amb llum quina és la qualitat d'allò que produïm. A dia d'avui, per exemple, pràcticament entre el 5 i el 10% dels teixits que es produeixen no es poden utilitzar per defectes diversos. Clar, això és molt. Són moltes tones de teixit, moltes tones de cotó, moltes tones de polièster.
Clar.
Que es llencen. Només si ets capaç de reduir això dràsticament, com passa en altres indústries, aquí ja hi guanyes molt. I aquí hem treballat, per exemple, des d'Eurecat.
Molt bé. Que, per cert, des d'Eurecat també organitzeu el Fòrum Turístic, el Congrés sobre Innovació i Tecnologia de Turisme. També és un sector clau per l'economia catalana i tindrà un pes important, no?, també en aquesta IA.
Totalment. De fet, el turisme i la innovació en turisme va d'interpretar dades i conèixer els nostres gustos i, per tant, personalitzar les nostres experiències. Quan més capaç ets d'entendre què és el que busquem amb una activitat d'oci, amb una activitat turística, millor recomanaràs. Avui ja hi ha moltes apps que ho fan, però gestionar això, tal com dèiem abans també, de manera transparent, de manera justa, és amb el que estem treballant.
Molt bé. Per tant, la data, no sé si la tens, la data d'aquest congrés, aproximadament?
Sí, finals de setembre.
Finals de setembre, Per cert, per anar acabant, l'Hospital de Sant Joan de Déu, juntament amb una companyia, no?, millora també la vida dels pacients amb temes d'IA. Com funciona en aquest cas, Miquel?
Aquí també es tracta d'intentar facilitar la recuperació i facilitar tots els tractaments coneixent les dades d'aquell pacient o de pacients similars. No? Llavors, si tu ets capaç, interpretant què t'ha passat abans, d'especificar quin és el tractament, quina és la recuperació que ha de fer aquella persona, també serà més fàcil, per exemple, que la faci a casa, tot plegat serà més fàcil i estarà més controlat. Es tracta d'utilitzar aquestes dades i tota aquesta intel·ligència artificial al final a favor nostre perquè visquem millor.
Molt bé. Miquel, com sempre, un plaer escoltar-te, aprendre amb vosaltres, i ens veiem ben aviat al Revolució 4.0, i sempre totes les seccions les podeu trobar a la web del programa Revolució 4.0. Gràcies.
Un plaer, com sempre.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Acabem programa i ho fem amb una frase de l'emprenedora nord-americana Catherine Fay, creadora d'empreses i plataformes d'èxit a internet, i diu: treballar amb eficiència és més important que treballar de valent. Per pensar-hi oients, gràcies com sempre a tot l'equip. Fins demà diumenge a les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio. Demà amb Víctor Font, conjuntament una entrevista amb el Revolució 4.0 i el Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos parlarem de tecnologia, amb Víctor Font i també d'esports. No us perdeu aquesta entrevista doble. Gràcies.
I quan bufava vent de nord, m'enfilava entre les branques. De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava i em descordava els botons de l'abric, em feia ales i omplia els pulmons d'aire i deixava caure el cos i volava almenys per uns segons. Volava i deixava caure el cos i volava, i si no ho feia tant se val. Caure no feia mal.
sang aquí a la cama. Entrem a casa, que t'ho netejo sota l'aigua. Ara un petó d'aquells que tot ho curaven. Quan caure no feia mal. Quan caure no feia mal.
I quan bufava vent de nord, enfilava entre les branques. De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava.
I em descordava els botons de l'abric que em feia ales i omplia els pulmons d'aire i deixava caure el cos i volava almenys per uns segons. Volava
i deixava caure el cos i volava, i si no ho feia tant se val. I deixava caure el cos i volava almenys per uns segons. Volava i deixava caure el cos i volava, i si no ho feia tant se val. I deixava caure el cor. I deixava caure el cor. Caure no feia mal.